Passen 7 minuts de la una, sóc l'Elisenda Carot i ha arribat l'hora de buscar la solució.
Mel Alemany patrocina cada dia la solució.
És que no poden callar ni sota, de veritat, sota la... A veure, Marta Bonnou, bon dia.
Sembla que siguem de primer de ràdio de...
A mi, ja, ara
mama,
fa
prou, mama,
4
no
anys
renyis,
que estàs aquí.
No en renyis.
Marta Bonnou, benvinguda siguis, eh?
Ai, jo aquí explicant ja els meus problemes des de...
Perquè aquí venim
hora.
A fer teràpia en lloc de fer ràdio, no?
Sí. No parlem d'adolescents, doncs aquí ens venim a explicar.
Però ara m'has fet un spoiler. Vols fer favor de marxar?
Ai,
i tancar
però
la
que
porta?
No ho vas anunciar ahir.
Sí, ho vaig anunciar ahir, però
faig
la pamema de fer-ho en directe.
Sí.
A tot això, si sentiu a la Marta Bonnou, la nostra solucionet, vol dir que està acompanyada, com sempre, de Malcom Otero, la solució. Bon dia, Malcom, com estàs?
Molt bon dia.
Avui és un tema que et va perfecte, sí, ja, perquè... com que ha fet spoiler la Marta.
Sí, perquè tinc un fill que està ja fregant el...
No, jo em referia a tu, que encara estàs en etapa adolescent.
No, jo soc preadolescent encara.
Sí. I crec que no et traurem d'allà mai més. Va, que ha arribat el moment d'obrir debat les portes de la ràdio pública per investigar fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres aquí cada dia a la una us portem la solució. I part de la solució es diu Fran Domènech, molt bon dia.
Bon dia, un altre preadolescent aquí.
Mira, t'ha sortit un gall i tot,
sí,
eh?
Sí, perquè no és el meu dia avui.
Estàs canviant la veu, també.
No és el meu dia, perquè resulta que el mòbil del programa...
Tampoc funciona.
Acosto el telèfon al micròfon ara mateix, ha decidit reiniciar-se. Ara mateix.
Mira, Albert, posa'm una música de tensió.
No, és increïble.
Avui hem entrat a l'estudi. Ha caigut aigua per sobre.
Increïble.
Hi havia els ordinadors canviats com si fos una broma d'aquella... Potser ho ha fet el Jovany i el Joel, això.
Joel, si ens estàs...
Ens han canviat els ordinadors, tot del revés, i ara sobre l'ordinador... Ai, el
sí,
mòbil es reinicia.
Això no té res a veure amb ells, en principi, però vaja, forma part de tota la...
Ai, senyor, el control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, i a la peixera, la gran Susana Ortega, l'Alba Serrano i la Lívia de Sipio. Sembla professional, això d'estar xiulant al micròfon.
És que és la classe de les oranetes.
De veritat, els dofins, les oranetes, tots junts.
Saps què passa? Que em fa tan molt rotllo arribar aquí el divendres.
T'agrada tant venir, oi?
Si jo arribo aquí i he posat la musiqueta aquesta, la sintonia, jo ja començo allà...
Susana, apunta a deixar de pagar-li al Malcom, que s'ho passa massa bé. A mi no cal, eh? Fet, diu.
Ella no estava gaudint tant, eh?
Jo no gaudeixo tant, jo vinc una mica obligada.
Mentida, que et coneixem. Va, tot això. Avui hem fet spoiler, però avui us portem una solució que afecta a tota la família i quasi totes les famílies. Avui fem un programa de radioservei més que mai. Adolescents, guia pràctica per pares, avis, tiets, germans i qui s'hi posi.
Tot l'estiu amb aquesta cançó.
Jo també.
No sé de memòria.
Jo només ja sentia els primers compassos pensar una altra vegada i les dues cridant a darrere com si... Però tu
saps que jo veia que la meva filla mirava, perquè nosaltres no tenim tele, però a la platja sí tenim tele, i veia que mirava això i deia, aquesta sèrie, perquè com que feia tants dies que veia les mateixes imatges, i em diu, no és una sèrie, és una
pel·li, papa.
Que me l'estic posant en bucle, saps què vull
dir? Les guerreres K-pop, que entre d'altres coses ho peten entre els adolescents. Avui parlem d'adolescència, com aconseguir connectar amb els adolescents, com hem de tractar-los per fer-ho, per què l'adolescència és tan intensa. És realment l'etapa més complicada de la vida? Segons l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, l'adolescència és el període de creixement i desenvolupament que segueix la infantesa i precedeix l'edat adulta. Va, d'entre els 10 i els 19 anys. I volem saber què passa dins el cervell en aquesta etapa. Què i per què no entenem l'adolescència als adults? Tenen la solució a aquestes preguntes. L'Anna Romeu, molt bon dia, Anna.
Hola, molt bon dia.
Com estàs? Ben retrobada.
Ai, sí, molt contenta.
Et sento molt fluixet, Anna.
Ara. Se'm sent bé?
També ens han canviat els micròfons.
Sí.
També d'allò a matrícula.
La broma és per mi avui, eh?
De veritat, eh? Et sento perfecte ara. Molt a prop et sento. L'Anna és psicòloga experta en acompanyament en persones altament sensibles, en emergències i en educació emocional. I, a més, ha publicat un llibre, que ja podeu anar-lo a buscar, que es diu Benvinguda a Adolescència, de l'editorial Rosa dels Vents. Anna, ara ho deia, però no sé si és veritat. És una de les etapes més dures de la vida?
Per ells, no. Jo crec que és més dur pels que l'acompanyen. Per ells és una etapa més, no? Tots hi han passat i la sobrevivim, però és més difícil per qui acompanya, per qui està al voltant. Penso que
acompanyar-los és el complicat,
acompanyar.
Us ho deia, ha publicat el llibre Benvinguda a Adolescència. També ens acompanya, ens ajudarà a trobar la solució, la Caro Elvira. Caro, molt bon dia.
Hola, què tal?
Com estàs?
Molt bé.
La Caro és coach especialitzada en famílies d'adolescents i coordina un projecte que ja podeu apuntar també, Projecto Bloom. Per què Bloom i en què consisteix?
Perquè Bloom és florir i a l'adolescència florim.
Alguns floreixen i es podreixen directament, també t'ho dic.
Anem a pensar que tots florim.
Aquest projecte et ve perquè sí? Tens fills, filles, adolescents?
Jo tinc una filla adolescent de 13 anys, però em ve perquè vaig començar a pensar que no els enteníem a nivell primer neuronal i després vaig començar a investigar i vaig pensar, ostres, he de fer alguna cosa perquè crec que no els estem entenent a nivell societat.
No els entenem ni a nivell societat ni a nivell neuronal. Anna, a nivell neuronal, què passa en el cervell d'un adolescent?
Passen moltes coses en molt poc temps.
A veure, no sé què està passant, fem una cosa. Ara.
Ara sí?
Mare de Déu, quin dia, tu. Escolta, envieu-nos escalf al 677-387-19 i al 93-201-7474.
Així és més divertit. Si
no, superdivertit. L'Albert t'ho està passant fantàstic.
Sí, està suant. No el miro, però està suant. Va, què ens passa a l'adolescència en el cervell? Doncs passa que hi ha uns canvis molt, molt concrets que només passen en aquesta època de la vida, que això sí que és molt important dir-ho, no? I el que el doctor Bueno ha anomenat la tria d'adolescent. No? Que
és tríada adolescent.
La tríada del cervell adolescent, que són tres factors que expliquen moltíssimes de les coses que veiem.
En David Bueno, eh?
El David Bueno,
l'hem tingut aquí més d'una vegada la solució.
Sí, és que ell ens ha donat molta informació sobre aquest tema. Llavors, ell explica molt bé com durant l'adolescència, o sigui, quan comença la pubertat, el nostre cervell canvia de funcionament. I passen tres coses que estan passant alhora. Per una banda, l'amígdala, que és la zona de les emocions, comença a hiperactivar-se. Això ja ens
per això
explica.
Tot és un drama. A
un
casa
drama,
us ha passat ja això?
O estan molt locos.
Doncs mira, a mi m'ha passat com al revés.
Clar.
La que té 10 anys està començant a entrar en això i la que en farà 17, aquesta, això no li he notat.
Té l'amígdala ponderada, potser. Sí. Tres coses, deies.
Arribarem. L'amígdala vol dir que això, que les emocions, en positiu i en negatiu, són molt exagerades. Per això sembla, per exemple, doncs, quan es veuen al cap de 5 minuts o 10 minuts d'haver plegat a l'escola, es poden trobar pel carrer i sembla que faci 3 anys que no es veuen i criden.
I allò
de t'estimo,
tia, t'estimo.
Sí.
És que tinc tan poques ganes d'arribar-hi.
I en negatiu també, esclar, llavors clar. Tot és un drama, si passa qualsevol coseta que no surt bé, doncs estem enfonsadíssims. Per altra banda, les funcions executives, o sigui, el neocòrtex, encara no està acabat de formar, encara que siguin tan alts, tan grans, i sembla que parlin tan bé i que raonin tan bé les coses, no tenen les funcions executives acabades, o sigui, aquest li hem de posar la fletxa avall. Mm-hmm. Amb la qual cosa hi ha, sobretot, molts processos avançats de planificació, de decidir conseqüències...
Clar, que semblen grans, però bàsicament
grans,
hem d'entendre
però no
que madurativament el cervell no està preparat per
aquí
fer
sí
les coses...
Aquí sí que els falta un bull.
I aquí seria allò de la mandra... Allò de la mandra de aixeca't ja, surt ja, vinga, espavila.
Bueno, això és una... Perquè ells gasten molta energia en altres coses, llavors en les que ells no consideren imprescindibles, diguem que s'ho prenen amb més calma, també. La concepció del temps és diferent per ells.
Uh-huh. O sigui, no és tema de gestió, sinó que és tema de cansament real.
Sí, és real. Cansa molt ser adolescent. No, gasten moltíssima energia.
Això sí que ho tenen, estan cansats. Sí. Però estan molt cansats.
Estan molt cansats.
I tenen molta son.
Sí, estan molt cansats, estan desgarbats, perquè el seu cos també està canviant alhora, no? I encara no tenen control sobre ell.
Això ho explica molt bé el doctor Stivill, que sempre diu que necessiten dormir molt real.
Sí, és real. A més, la son també canvia, no? Canvia de lloc i llavors comencen a desprendre més melatonina a la nit. Més tard, per això no tenen son fins a les 12 de la nit, que tu ja estàs rebentada, i podrien dormir fins les 10 o les 11 o les 12 de forma natural, perquè encara van desprenent la melanina. Llavors, bueno, això és una altra alteració. I el tercer factor és el del sistema, el que comprèn el sistema de recompensa, per fer-ho fàcil, val? Que és que també canvia. Llavors, el que durant la infantesa s'activa molt quan l'adult de confiança els premia, o sigui, quan el papa, la mama, el professor diu molt bé, se'ls activa el sistema de recompensa en els nens, estan contents i això fomenta que siguin obedients, que continuïn mantenint aquella
que és com
conducta.
Condicionament positiu, no?
Exacte. Tot això, el cervell està molt preparat per fer-ho. Vale. Doncs a l'adolescència això s'apaga, ho sento, per això tampoc et fan cas, i s'activa molt més amb els iguals.
Per tant, busquem la validació dels nostres pares.
Exacte. Per tant, deixen de fer cas als seus adults i comencen a fer el que creuen que els seus iguals volen. Per això són tan importants les companyies, perquè són els que et validaran. Et validaran si tens bones companyies i et diuen que és guai treure un 10 i estudiar molt, i et validaran a les companyies si et diuen pues, anem a cremar contenidors o anem a saltar-nos una classe.
Podem obrim línies ja, 93-201-7474, el 677-38-77-19, si teniu consultes concretes sobre l'adolescència, sobre com relacionar-vos amb els adolescents que teniu al voltant, sigueu pares, sigueu avis, sigueu tiets, sigueu germans. Preguntes al 677-38-77-19.
Doncs sí, hi ha diverses preguntes, però mira, començarem per la de la Marta, que ens demana si aquesta adolescència, tu deies abans, segons l'OMS, va dels 10 als 19, no? Si es pot allargar més enllà dels 19, i si és el cas de que s'allargui, per què passa
fins
això?
Fins als 50, no?
Sí, o 60. Sí,
per què passa si s'allarga?
No, en principi no s'allarga.
En principi no s'allarga.
No. Als 19... En principi, biològicament parlant, no s'allarga. No és exacte els 19, eh? No, o sigui, cada persona té el seu ritme de maduració i no tothom madura igual. Podem parlar de que hi ha adolescents que amb 18 anys s'hauria de medir la formació del cervell, realment. Quan el neocòrtex està tot format i ja funcionen bé totes les funcions executives, diem que s'ha acabat l'adolescència.
S'està implementant el nou sistema operatiu, no? Diguem-ne.
Sí, exacte.
Mare.
N'hi ha que els 18 ja ho tenen i n'hi ha que arriben als 20 i encara s'estan formant.
Jo tinc una pregunta bàsica, que és a quina edat el meu fill em deixarà de fer petons, però bueno, aquesta és...
Quan li faci vergonya.
I quan li començarà a fer... Quan serà prou gran per dir, home, ja fer-nos petons és una cosa que ja no toca. Però la meva pregunta seriosa era les hormones. Vull dir que, clar, tot això que has dit coincideix amb una mena d'explosió hormonal.
Farem una cosa, ara anirem a les hormones i ara també, Caro, tirem un titular d'una cosa que t'he sentit explicar moltes vegades, gossos versus gats.
Sí.
Tirem un titular perquè aniré a la publicitat i tornarem amb tu.
Qui té un adolescent a casa té un gat.
I abans teníem gossos.
Abans tenia un gos i ara té un gat.
Tens un nen, tens un gos. Tens un adolescent, tens un gat. Ara us ho ampliem.
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
Passen 7 minutets d'un quart de dues del migdia. Avui estem parlant d'adolescència, com abordar aquest període de la vida. Una guia pràctica per pares, avis, germans, tiets i totes les persones que s'hi posin de cara. Ho hem deixat amb dues qüestions. Primer, Malcolm, tu tiraves el tema de les feromones o de les hormones, perdona, que ara hi anirem.
Les feromones,
exacte,
no sé.
És una altra cosa. I la Caro Elvira ens comparava un període, que és la infantesa, amb els gossos i l'adolescència amb els gats. A veure, desenvolupa'ns això.
Mira, és una teoria que jo crec que treu molta frustració als pares, perquè quan de cop i volta el seu fill es converteix en adolescent és com, oh, Déu meu, ja no m'estima, ja no vol parlar amb mi, i la frustració és molt bèstia. Aleshores, jo crec que si s'enfoca d'aquesta manera rebaixa molt aquesta frustració. Tu abans tenies un gos, el teu fill o filla era un gos. Estava desitjant jugar amb tu tota l'estona. Quan el renyaves et mirava amb careta de Déu meu, t'he decepcionat. L'havies de banyar, perquè no es banyava sol. Tota l'estona volia mimos i carícies. I quan es converteix en adolescent, es converteix en gat. Què vol dir això? No vol dir que no t'estimi, vol dir que ara t'estima diferent. Més a la distància, decideix ell més quan s'apropa.
Com venir a buscar.
Exacte, si tu t'apropes de cop i volta, et mira amb cara de... T'aguanto un minut, res, dos segons, això, en tensió.
Però clar, és el que deies, els pares genera molta frustració, això.
Clar, pels pares, però perquè...
No ho entenem.
Clar, perquè es pensen que encara tenim un gos. I llavors, perdoneu-lo de gat i gos, que s'entengui.
S'entén, per favor. No estem comparant criatures amb gats i gossos.
Jo pensava que era de tema menjar. O sigui, no, home, a veure, un gos no el pots deixar sol 15 dies i li has de donar menjar i...
També.
Cada dia, i treure-la a cagar i pixar.
Però m'interessa més la part del
comportament. I el gat fa la seva.
Té a veure amb autonomia, al final.
Pots deixar 15 dies sol un gat, no?
Clar, autonomia, això té a veure.
És autonomia, el gos és més dependent i no és tan autònom.
Ara estem pintant els adolescents com si fossin aquí el dimoni entre la brometa, perquè és la brometa típica, però fora d'antena la cara on deia, jo sóc molt fan dels adolescents, per què?
Sí, jo sóc molt fan dels adolescents en individual. És a dir, jo crec que la sensació que en tenim com a adults dels adolescents, la part més negativa, és perquè estem com molt acostumats a veure'ls com en grup. I realment, quan estan en grup, és quan els hi surt més la necessitat de destacar, de quedar bé. Però és que això també ens passa molt als adults, eh? El que passa que els adolescents, el que comentava l'Anna, el tema de no tenen el neocòrtex encara com per controlar aquestes emocions...
És el còrtex prefrontal, que és el mateix, no? El neocòrtex, còrtex prefrontal, perquè us imagineu o ho entengueu a casa, és allò que racionalitza les nostres emocions, el que ens posa els stoppers, les aturades, no? De vegades, quan algú ha tingut un accident i s'ha fotut una castanya al còrtex prefrontal, dius, no té filtres. No, literalment no té filtres. Per tant, si no està desenvolupada aquesta part del cervell, doncs és més fàcil que no tinguin filtres.
Exacte. I aleshores, en grup, ens espanten una mica més, diguéssim, però quan tu parles amb un adolescent, si aconsegueixes realment connectar i parlar amb un adolescent un a un, és que són fascinants.
677-3877-19, la metàfora dels gats i gossos, crec que algun oient ens l'ha plantejada, oi?
Sí, la Montserrat ens ha explicat que la seva àvia també li havia explicat en algun moment. El Josep Manel diu, l'adolescència, diu, la millor època de la meva vida. I l'Olga llença una pregunta.
Però de la seva o dels seus fills?
No, de la seva, de la seva i la dels seus fills també.
La seva ja
ho ha enviat en dos missatges. Bueno, perquè és en positiu. L'Olga diu, creieu que no els entenem, a les persones adolescents, o realment les persones adultes hem perdut la memòria? Diu, perquè nosaltres en algun moment també vam ser adolescents, i els patrons es repeteixen en un altre context social, lògicament.
Mira, responem-li a la Montse. A veure, sí. No els entenem?
A l'Olga.
No els entenem. No els entenem i sembla, estic d'acord, que hagin perdut la memòria, perquè hi hem passat tots, no? El que passa és que una cosa és veure els toros des de la barrera i l'altra és ser al mig de
la plaça,
on toregen. Sí. Ara no em sento, sí. Realment la feina no és dels adolescents, que dèiem, és l'etapa més dura de la vida, no. Jo la feina que tinc realment en el meu dia a dia és amb les famílies, que per això vaig acabar escrivint el llibre, perquè és com cada visita de famílies d'adolescents, els pares i mares, veig que ens enganxa, ja m'incloc, ens enganxa amb el peu creuat, ens enganxa per sorpresa. I realment el rol del pare i mare de l'adolescent és molt diferent del rol de pare i mare d'un nen petit. Llavors, aquest canvi que per ells és natural pels nens que passen a ser joves, pels pares ens enganxa doncs això, despistats, i seguim tractant-los moltes vegades com a nens més petits, i per això ve molt de conflicte, no? I realment és una falta de comprensió de veure què necessita aquella persona.
Però també al contrari, no? Perdona. També al contrari, que a vegades, com que els veus, com tu dius, diguem,
físicament
són molt adults, a vegades els tractes com adults que no són, sí. I els hi dones responsabilitats que no els hi toquen, i els hi dones coses que no els hi toquen perquè encara no estan acabats de fer del tot, no?
Sí. Això acostuma a passar no a la pubertat al principi de l'adolescència, sinó una mica més tard, que a vegades no són la majoria, però alguns pares i mares sí que els deixen anar massa ràpid, i ells necessiten encara un fil, o sigui, ens necessiten, però d'una altra manera. La qüestió és saber-se posar al seu lloc.
Jo us anava a dir, m'agradaria entrar en algun terreny pràctic de volem establir connexió amb els nostres adolescents, com ens hi hem d'apropar? Per exemple, la Marta. Tu, Marta, tens una criatura de 17?
Em farà 17, sí.
Em farà 17, l'altra de 10 cap a 11?
10. No, em farà 10.
Em farà 10, d'acord. Com s'hi pot apropar la Marta sense ser rebutjada? Perquè m'imagino que ara, fins ara, preguntaves com ha anat el dia, què és el que més t'ha agradat del dia, no?
Sí, el tema és això que dic, que jo tinc com invertit. La que m'evita, doncs, diguéssim, i que té comportaments més d'adolescent és la de 10, més que la
que
de
la gran,
17.
Eh?
La gran, com ha anat el dia, m'expliqué. Fins i tot ha fet com una mica com de regressió, que a vegades et ve buscar aquesta cosa, aquest carinyo, aquest no sé què, aquest petó, no? Que a vegades et trastoca, no? Perquè doncs, hi ha una noia ja gran i feta, no? I alta com jo, llavors m'impacta. I en canvi la petita és la que em fa aquesta vegada aquest rebuig.
Amb la petita? Com podem fer que s'apropi la mare, en aquest cas la Marta, a una persona adolescent? Com ens hi acostem?
Mira, entenent que els moments de comunicació són diferents que el que venia sent. És a dir, seran menys constants, però quan aconsegueixis fer-ho, allà has d'aprofitar el moment. És a dir, nosaltres els adults volem comunicar-nos d'una manera amb ells, que no és com ells necessiten. Ells ara necessiten separar-se de nosaltres, no volen estar contínuament explicant-nos la seva vida. Nosaltres ho necessitem com a pares, però ells no ens ho poden donar com a fills. Aleshores, estem com demanant una interacció que ells no necessiten ara donar-nos. Aleshores, hem de trobar moments de connexió on tenir una conversa real.
Posa'ns un exemple.
Mira, això és un rotllo tip molt pràctic, eh? De les millors converses surten quan estàs fent una altra cosa, no quan estàs en una taula sentada mirant cara a cara, sinó moltes vegades quan estàs conduint. Per exemple, estic conduint, estàs buscant aparcar el carrer, ella concentrada buscant aparcament, i de cop i volta la filla darrere, doncs mama, l'altre dia...
I tu, merda, l'aparcament ara...
I, ostres, vinga, dono dos voltes més i que m'expliqui això clar, que m'ha d'explicar. O anar a comprar, treure el gos, cuinant a casa.
Per tant, no crear el moment nosaltres, sinó aprofitar aquelles escletxes que ens dona l'adolescent. D'acord.
I parar-ho tot, llavors.
I parar-ho tot i escoltar. I escoltar molt, i perdona, Eli, que això és molt important, no parlar nosaltres tant. Uh-huh. Escoltar-los. Quedar-nos en silenci, no fer cares de jutjar, i escoltar-los què ens estan dient. Sempre tendim a opinar i a donar i a dir què han de fer. No, preguntem-li, vols saber la meva opinió o només necessites explicar-m'ho i ja està?
Això és molt interessant, eh? No jutjar, no opinar i no fer cares, perquè quan ha dit no fer cares, els dos com a papes heu fet cares. Practica el no fer cares.
Bueno,
fa molta gràcia perquè hi ha un segon programa en paral·lel. Hi ha un segon programa en paral·lel que és allà dintre la peixera, no? I com que l'Albert i la Susana, els dos són pares, van fent també totes les cares. Juan, les cares, vigileu les cares. Per tant, no jutjar, no opinar, no estar en aquella posició de m'estan explicant alguna cosa, ja els hi vull donar la meva opinió per evitar-los dolor, que això m'imagino que Anna va per aquí, no? Que de vegades als adults els hi volem donar un consell perquè no s'estampin, quan potser el camí és que s'estampin i ens tinguin al costat per recollir-los, no?
Sí, ja em coneixes. Sí, jo em dic que això passa de ser pares de màxims a pares de mínims. No? Els pares dels nens més petits doncs ho decideixen tot i ho protegeixen absolutament tot el que poden i més. No? En canvi, quan són adolescents justament necessiten el contrari. Necessiten que els que les acompanyem anem a mínims. Que estiguem allà marcant quins són els límits, que crec que és la paraula clau quan parlem d'adolescència, els límits. No? Pots moure't entre aquest punt i aquest punt, i pel mig has de caure diverses vegades. I cau tu sol i jo ja estaré al teu costat per recollir-te si vols. Jo crec que la clau és entendre que ja no ho controlem tot, sinó que els hem de deixar lliures perquè s'equivoquin, en diem equivocacions, no en diem altres coses que se'n diuen, sinó equivocacions, per ajudar-los a rectificar i aprendre, si ells ens deixen. I això es basa en el respecte. Per la comunicació amb un adolescent, sempre ens hem de respectar, però hem de respectar els seus tempos, hem de respectar els seus moments, hem de respectar les seves necessitats. Per què? Perquè hem de ser els pares els que rebem les seves comunicacions.
És que aquí dius una cosa molt interessant, respectar i també saber el lloc, nou lloc que ocupem.
El nou lloc.
Jo no sóc mare d'adolescent, jo no en tinc ni idea. Però, Fran, perdona que et tregui de la teva vida personal, però tu ets pare de dos adolescents,
sí,
diguem-ne.
Dos criatures de 14 i 17, també.
I la Marta també és mare de criatures adolescents, la Caro també, tu, Anna, també estàs allà, dues. Per tant, no sé com ho porteu vosaltres el repte de dir, jo ara ja no sóc el prota d'aquesta història, jo ara he de fer una passa al costat, rotllo Artur Mas, i deixar que ells facin la seva vida, com ho porteu?
Bueno, ho portem de manera que també succeeix que tu entres en un túnel quan comences a ser pare i de sobte redescobreixes coses que no sabies de la teva vida, perquè com que comencen a ser independents i comencen a tenir autonomia i comencen a tenir pensaments propis, també la vida va evolucionant i nosaltres ens tornem a descobrir també com a parella.
I a vegades com a bé.
Per tant, no costa, eh?
No, com a bé.
I a vegades com a bé.
Com a bé, com a bé.
A mi a vegades m'ha dit a la meva gran, escolta, no et preocupis. Ella mateixa, quan em veu preocupada per una cosa de feina o de... Em diu, no et preocupis.
Això de fer molta impressió, eh?
Tot surt, molta. No, tot acaba sortint amb ell un dia. I clar, jo em vaig emocionar i m'emociono quan em donen aquestes lliçons de dir, com una persona de 17 anys m'ha de dir, de 45, que tranquil·la, que tot surt.
Home, perquè ho ha mamat a casa, vull dir, no és ciència infusa, eh?
Sí, però fa esgarrafó.
No, i perdona, Malcom, i segurament amb una intel·ligència emocional, fins i tot, de vegades, que nosaltres, els adults, no estem preparats. I que t'ha canviat una mica fins i tot la personalitat, en el meu cas, almenys.
Clar, jo com que estic al principi, el meu fill farà 12 anys aquest any, i jo ja començo a veure coses d'adolescència, que, per exemple, no vull fer això. Això no, vull dir que ja és, no faig les coses que tu em dius, sinó que jo vull escollir les coses que faig i les que no faig, i això m'agrada i això no m'agrada. I ja em costa una mica, ja em costa una mica, perquè fins ara la planificació familiar era els pares decidim les coses i es fan i punt. I hi ha un moment que dius sí, però per aquí no.
Perquè renuncies a un privilegi, també.
Clar,
i sí. Com a senyor encara et costa més. Caro, t'anava a preguntar, ara ho deia el Malcom, ja començo a veure coses d'adolescent. Quins símptomes ens indiquen que ja tenim un adolescent a casa?
Mira, aquest que ha dit el Malcom és absolutament... també la importància que passen a tenir els amics. Abans era això, abans un cap de setmana, si tu li deies de fer un plan que li encantava a la meva filla, era com, sí, m'apunto, ara és, bueno,
Si no fan res les altres,
sí, exacte,
no?
Exacte, si comences a veure que ja no ets el primer, sinó que ets el segon plan, aquí estàs, uh-huh. aquí estàs entrant. A veure, i és veritat que hi ha canvis que tot i que estàs si estàs preparat mentalment, els notes, et parlen menys, això és així. O sigui, per molt que jo sóc molt pro comunicar-nos i tot, sí que es retrauen, però és que és el que han de fer, o sigui, han de buscar la seva pròpia identitat allunyada de la teva, per tant toca doncs, això, dir no estic d'acord amb el que m'estàs dient, no vull deixar aquesta extraescolar, que això a vegades els pares és com, oh, no deixis tennis. Bueno, és que ja no m'agrada el tennis i és el moment, vull dir, això cap als 10 o 11, mm-hmm. les extraescolars, aquí sempre hi ha un...
Mira, això és una cosa interessant. En el moment que comencen a manifestar les seves preferències, mm-hmm. Entenc que els hem de respectar, però també els hem d'ensenyar el que és un compromís o una responsabilitat no, que han pres.
Hem de trobar l'equilibri entre ensenyar la responsabilitat o a ser responsables amb les seves decisions. Tinguem en compte que moltes de les coses que fan no les han decidit fer ells, per tant no els estem demanant tampoc Exacte. Allò, en aquest cas, no? I també el fet d'aprendre a no ser submisos, a tenir el seu propi criteri, a saber dir prou o a saber dir no. I això també és molt important. Per tant, no perquè hagin començat una activitat i a mig fer descobreixin que els hi agradi, l'han d'acabar. Mm-hmm.
Mm. Teniu preguntes sobre l'adolescència? Aprofiteu, que tenim aquí la Caro Elvira, que és coach especialitzada en famílies d'adolescents i coordina Proyecto Bloom, i tenim l'Anna Romeu, que és psicòloga experta en acompanyament a persones altament sensibles. Ha publicat un llibre que es diu Benvinguda a l'adolescència, per tant, tenen les claus per respondre-us tot el que calgui. Anna, tu dius que l'adolescència és un dol. Per què?
És un dol perquè ells, per ells mateixos, no? Hi ha moltes pèrdues. Hi ha la pèrdua de la identitat infantil, hi ha la pèrdua de totes aquelles emocions que tenies respecte a la família, respecte als pares. És un dol d'un cos que de sobte no el reconeixes, perquè els hi canvia moltíssim el cos en molt poc temps. Són diverses pèrdues en molt poc temps i que ells necessiten aprendre a gestionar també. I recordem que el cervell no està acabat de fer com per gestionar-ho correctament.
En aquesta falta de gestió emocional, m'imagino que hi ha molta importància també vinculada. És una mala estratègia com a pare, com a mare, intentar controlar aquests rampells, aquests impulsos?
En el moment, sí. A veure, tampoc podem deixar que passin, permetre-ho i com que són adolescents ho deixem passar tot, no. Però en el moment, intentar controlar-los en el moment és una mala gestió. Mm-hmm. I més si és en públic i estan amb els seus amics. Mm-hmm. En aquell moment has d'aguantar. I després, en un moment de molta més tranquil·litat i molta més calma, li has de dir, escolta, això que ha passat abans no m'ha semblat bé, i aleshores intentar parlar-ho...
Doncs clar, en el moment no, perquè m'imagino que despertes la bèstia, no? D'humiliar-me davant dels amics...
I tenen, és el que comentava, més, no? L'amic de l'A està a tope. O sigui, aleshores, és que no entren a raciocinis en aquell moment, ni l'empatia cap a tu, res, no existeix en aquell moment. Uh-huh. Les has de pillar quan estiguin molt més tranquils.
Amb la guàrdia baixa.
Però això, clar, igual que tinc la sensació... que els nens, ara els pares estem més a sobre dels nens que la meva generació, ja parlem del plestocè, eh? Però vull dir que tinc la sensació de que els pares ara estan potser massa a sobre dels nens. Això també passa a l'adolescència ara, sí. Vull dir, hi ha un efecte que els pares estan massa pendents de la vida. Ja. Però clar, jo recordo, la veritat,
la meva mare
em preguntava què tal el dia i jo deia, bé, no em feia un interrogatori de en què has fet, amb qui has parlat. Sí. Era un
ni
bé,
com, ja ser, sí. Com et sents.
Ma mare em va preguntar mai com em sentia.
Això és cert, i és cert per bé i per mal, pels dos cantons. O sigui, és cert per bé, perquè realment l'adolescència es pot complicar i es pot complicar moltíssim amb molta facilitat, i jo crec que hi ha hagut molta gent de la nostra generació que ha patit innecessàriament perquè no hi havia aquesta tensió ni aquest coneixement. I és cert també per mal, pues, perquè és veritat que hi ha pares i mares molt controladors, massa exigents,
per amor,
que s'hi posen massa i que estan creant una pressió en els adolescents que no és necessària.
I tot això que fem, no sé si de massa o de massa poc, de fer de mama Uber, mama Globo, no? Aquesta... que no és sobreprotecció, però clar, tu dius, ostres, jo anava no sé on i anava sola i caminava 3 hores i ara et fa com pena i llavors tu els acompanyes, els vas a buscar...
Jo en tinc 40
tornes...
i el meu pare venia i em portava tot arreu, eh? També t'ho dic, eh? El meu
llavors,
pare era taxi.
Això se'ns pot girar en contra, realment? O...
Sí, perquè s'hi acomoden amb molta facilitat. I et contesto amb un exemple molt, molt petit d'ahir mateix. Jo estava a la cuina. Clar, jo tinc 2 fills adolescents, 12 i 17. Val? Uh-huh. I estava, després de treballar tot el dia al vespre a la cuina, preparant el sopar. I després me'n dono compte que jo ho estava fent amb la mentalitat de mama de dos nens petits. I dic, però si tinc aquí dos homes que són més alts que jo, què estic fent? Jo fent
ara
tot el sopar.
Ara.
Llavors vaig sortir i vaig dir, nois, veniu cap aquí i ajudeu a fer el sopar i endreçar la cuina, perquè jo m'he passat el dia treballant igual que vosaltres.
Però també hem de desconnectar l'automàtic, no? Els pares de 80 anys cuidant.
Clar, perquè si no tendim, exacte, a fer-ho tot per ells, com hem fet sempre, perquè és el canvi el que hem de fer nosaltres.
És que et digo una cosa, l'Eloi, al WhatsApp del programa, diu una qüestió que ens trobem sovint a casa nostra és que la gran, de 17 anys, no ajuda gairebé res en les feines de la casa o li costa molt. En canvi, els seus germans més petits estan més disposats i són més accessibles en aquest sentit. Com podem afrontar aquesta sensació d'injustícia cap als seus germans, que realment acaben col·laborant molt més que la gran?
Ai, les comparatives, també, les comparacions entre germans, això... És que potser aquesta gran fa algunes altres coses molt bé a la família, que no són potser fregar els plats. Però dit això, s'ha de... Quan una família, al final, has d'arribar a uns acords i no pots, si tota la família segueix unes regles, tothom ha de seguir les regles. No pots deixar una excepció, perquè realment és injust. Però equiparar-ho al 100%, tots els germans han de fer el mateix, tampoc em sembla...
Que això és molt interessant. Potser els hem d'adequar les tasques als germans,
exacte,
no?
Sí, jo penso que sí, que té molt a veure amb la dinàmica familiar. Cada persona és diferent, n'hi ha que són més mandrosos que altres, no només entre els adolescents, també entre els adults, no? Llavors, qui sigui massa predisposat a fer coses, potser li pots deixar una miqueta més de tranquil·litat, i qui li costi més, doncs segurament s'ha d'insistir més, però és qüestió d'insistir bé, insistir bé, això també. Això dels crits i de faltar el respecte, és que sempre fas igual, és que ets un inútil, i amb pares i mares...
Insistir bé? Insistir però bé. Ara em poso jo com a advocat del diable, quan ho has dit 73 vegades
bé. No, això no és insistir bé, això és insistir massa.
Val, i com ho fem per insistir bé? Jo vaig aprenent, per quan m'hi trobi.
Mira, hi ha molts oients, disculpa, Anna, que estan citant l'enyorat Carles Capdevila, que proposava educar amb humor, que recuperin els seus textos i que segueixin també les seves pautes, a banda del que diem aquí, lògicament.
Insistir bé, com insistim bé?
Insistir bé...
Amb humor?
L'humor és una gran tàctica, val? Insistir bé és simplement fer pressió, que dic jo, pressió d'humor, no? No s'ha de repetir una cosa tantes vegades, perquè si no a la 73 ja crides massa i dius coses que no vols dir. Per tant, a la tercera doncs pots anar allà i posar-te al davant, tu perdre més temps del que estiguis fent, però posar-te al davant i començar a cantar i dir s'han de rentar els plats, s'han de... Què sé jo, o sigui, fer servir una mica de xoc.
Però no és moment, Anna. Fas això i un adolescent t'ho dia directament.
No sempre, eh? No sempre.
No m'hi veig.
Ja t'imagino tu, Anna, cantant.
Jo t'ho sé que t'hi veig.
Bueno, jo li dic, escolta'm, no, jo he arribat a fer de dir, ella, com que anem a aquestes hores, que això és un altre tema, llavors deixen les coses allà, damunt de la taula, i no recullen els plats, no recullen els seus plats, ni els posa els rentaplats i tal. Llavors, l'estratègia que és allò d'aguantar és deixar-ho allà, i així quan arriba a les 8 del vespre és allà. Però tu saps l'exercici que a mi em surt de sarna, d'estar allà i fer veure que no veig aquells plats, i deixo el plat de macarrons buit sobre la taula, plantat. Perfecte. Fins a les 8 del vespre.
O recollir mitjons i calçotets o el que sigui, i deixar-ho a sobre el seu llit. Sí. No per rentar, sinó anar-ho recollint per casa i deixar-ho sobre
el
seu llit.
Sí, però ara et surt un adolescent com jo i trasllado del llit a la cadira, al llit.
Sí, és el que em passa,
sí,
això.
Sí, però hi ha un dia que et quedes sense, eh?
Ah, això també és
veritat. Hi ha un dia que et quedes sense, sí, sí. I o bé tens la cartera plena i te'n vas a comprar, o
que
ho poses
no
per rentar.
O una cosa que em fa molta ràbia és que es treu la roba del revés, quan es despulla es treu la roba del revés, i aquesta roba va a la rentadora del revés. I llavors, qui, la persona que la treu, li ha de donar la volta, i a mi em rebenta. Llavors jo el que faig és, tota la roba que està del revés, jo no la plego.
No
la plego, llavors surt de la rentadora o de la secadora del revés i es queda sobre el llit de l'adolescent.
Al final estem parlant
i
de
límits. I fa un carot, que és agafar la roba, la posa damunt de la llitera... I
m'encantava, jo era fan de tenir piles i piles de roba. Caro, què volies afegir? Que hem d'anar a la Lola, que la tenim al telèfon. Lola, paciència, ara vinc amb tu.
Molt ràpid. Els adolescents, ells és com si funcionessin en el... Hem de pensar que a casa seva estan obres. O sigui, imagineu-vos que tots vivim ara en una casa on està ple de... T'acabes de mudar, tens allà les caixes, la roba no la tens en els armaris, la cuina, no saps on estan tots els estris. I han de funcionar així en el seu dia a dia. Tu estàs a la teva casa, que està tot molt ben posadet, i et diuen, fes-me una paella. Ostres, vas, pim-pam, i et surt la paella perfecta. Digue-li a un adolescent, enteniu la metàfora, digue-li a un adolescent, fes-me la paella. els hi costa tot molt més perquè el seu cervell és que està completament en obres. Aleshores, moltes vegades aquí hem de tenir una miqueta de paciència.
Paciència.
Paciència, va. Que no s'acaba el món.
Saludem a la Lola. Lola, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs, estimada? Tens una pregunta molt concreta per les nostres expertes.
Sí, molt concreta, te la faig. Bueno, escoltant molt bé tot el que heu dit, que ho trobo perfecte, això del dol dels adolescents, jo ho dic perquè penso que, bueno, jo, nosaltres hem viscut un dol, jo penso, d'un trencament que hi va haver a la meva família, va ser quan aquesta persona tenia 12 anys, ara en té 19, però jo penso que és molt difícil entrar amb aquests adolescents perquè es tanquen en banda. O sigui, tu lluites, intentes fer tots els possibles, els distreus, fent conya, tot això, buscant-li la música que li agradarà, etc etc. Però realment ho viuen molt dur.
Lola, fins perdona punt... que t'aturi. Quan has dit trencament, estàs parlant d'un divorci? Una separació?
Sí, d'un divorci, que pot ser d'avis o pot ser de persones, eh? No, no vull definir tan clar. Però
avis
que...
o persones vol dir els pares, eh? Vull dir, els avis en principi són persones.
Sí, però bueno, poden ser avis també. I llavors, doncs, no ho sé, aquestes persones a 12 anys, els hi passa això, em va quedar molt gravat en un programa que va fer la Sílvia Abril, que parlava un noi del Delta que li havia passat això a 12 anys i que es havia tancat en banda. La meva pregunta només és això. Com es pot fer que un adolescent tregui tot això si no ho ha tret, ni ho vol treure, ni en vol saber res, al contrari?
Mira, és molt bona pregunta, Lola, i ara li preguntarem a l'Anna i li preguntarem a la Caro a veure com ho gestionarien elles en una separació, en un divorci, que l'adolescent va cap endins en lloc d'anar cap enfora. Podem forçar-lo a que surti cap enfora? Hem d'esperar que s'obri quan li doni la gana? Com ho podem abordar? Ara et responem en antena, d'acord, Lola? Gràcies
moltes
per la paciència.
Moltes gràcies. Bonica.
Una abraçada.
Adéu.
Fins ara. Adéu.
A veure, contesto jo. Si un adolescent es tanca, que entra dins d'una de les coses que fan els adolescents, que és tancar-se en ells mateixos, no? I els he dit que entren a la cova, que és la seva habitació, i allò és territori seu exclusiu. Quan hi ha algun fet traumàtic o possiblement traumàtic a la família o a la seva vida, això s'ha d'atendre especialment. Però no m'agrada gens la paraula forçar, perquè no se'ls ha de forçar. Val? Qualsevol cosa que li pugui passar a una persona i que afecti el seu estat d'ànim, el seu estat psicològic, bueno, pues s'ha d'atendre en el sentit de donar-li totes les possibilitats que estiguin a l'abast, que tingui gent amb qui parlar al seu voltant. Abans jo deia, hem de ser els pares i mares els que hem d'escoltar sempre els adolescents? No, a vegades no ens trien a nosaltres i de vegades trien altres persones, que poden ser professors, que poden ser amics de confiança i que a vegades tenen bons amics que els donen molts bons consells, que pot ser un professional... La qüestió és que tingui algú a qui obrir-se i no necessàriament de ser els pares o els avis. Mm-hmm. Val? I se'ls ha de donar l'opció i ells han de poder triar quan i a qui.
Ara vull obrir una portella en això que deies. De vegades són els seus amics, no?, qui els hi donen consells. Què fem si estem veient que els nostres adolescents estan ajuntant-se amb gent que ja veiem que els faran patir?
Aquí tenim un problema en quant a com dir-ho, com comunicar-ho. No sempre ens han d'agradar els amics dels nostres fills ni filles, val? No, sempre n'hi haurà algun o alguns que no ens agradaran, però que serà una qüestió de gustos, no? Pot ser que aquesta persona no m'agradi perquè no m'agrada com parla, no m'agrada la seva família perquè conec els antecedents, què sé jo. Però no li està fent cap mal, no és cap mala influència al nostre adolescent. Per tant, aquí calladets, sense jutjar, com deia abans la Caro, tan molt, molt ben dit, és una molt mala idea jutjar els amics, val? I després hi ha les males companyies, entre cometes, que en diem males companyies, que són aquells iguals que t'inciten a fer coses que no estan bé per tu, no? Que tu saps com a adult que li portaran problemes als teus fills. I aquí, una mica en la mateixa línia, sí que s'ha de dir més obertament, s'ha d'explicar, no? Doncs sense...
Però en forma de pregunta, per exemple?
En forma de pregunta sempre és la millor manera d'adreçar-se als joves. Sempre.
Ah, forma de pregunta, eh? Okay.
Com sí. Forma de pregunta? Sí, sí. Tu creus que és bo que segueixis amb aquest amic que no fèiem més que fumar
porros? No, això és una pregunta massa directa.
Això és agressiu passiu, home.
És, això que ha passat, que sé jo, perquè normalment va perquè a l'institut et criden perquè ha fet alguna cosa...
És culpa d'aquesta bruixa?
Què ha passat? És que ens oblidem de la primera pregunta. Què ha passat? Explica'm la teva versió, sisplau, perquè reps una falta a l'aplicació de l'institut, perquè ara estan més que controlats, i ja vull una reunió de la mestra per un tema d'assetjament a un company, i ja tots entrem en còlera i ja directament anem a esbroncar-los. No, un moment, pare, seu, què ha passat? Per què em criden? Escolta la seva versió.
Aquesta és bona, eh? des de la pregunta, oi?
Val? Escolta la seva versió. Si realment s'ha equivocat, si realment ha fet una cosa que no tocava, continuem preguntant, per què ho has fet? Perquè estarem intentant descobrir quina és la influència dels amics, o si ells són la mala influència, que a vegades ens oblidem que un adolescent també és la mala influència. Val? Per què tens aquestes idees? Per què t'has deixat portar per l'altre? Per tant, hem d'averiguar què està passant allà. I després, finalment, a tu què et sembla això? Què opines? Mirat així des de fora. Tu què en penses? Perquè... I comencem a donar-los la confiança indirecta. Tu no ets així. Què en penses d'això que has fet? Val? Estic fent una situació molt general, però aquesta seria la línia.
Claro.
És que això que està dient l'Anna, demanar l'opinió, ho fem molt poc, i és meravellós. Preguntar què opinen ells...
Què en penses d'això que has fet? Em sembla màgia.
I no només del que han fet ells, sinó també de coses nostres, no? Coses, encara que no estiguin directament lligades amb ells, no els hi demanem l'opinió. I una de les maneres més ràpides i fàcils de connectar amb un adolescent és demanar-li consell, demanar-li l'opinió, què n'opines tu, mira, m'ha passat això, explicar-li alguna cosa que t'ha passat a tu com a adult, i abans de dir-li què opines tu com a adult, dir-li, tu què faries tu en la meva situació, com ho faries?
I automàtic... Crec que un dia hem de tornar a fer aquesta taula, però portant adolescents.
Fantàstic.
Home, per veure l'altra banda,
mira,
clar.
Els fills de la Marta i el Malcolm.
Clar, això. Perquè sempre parlem, ens fa molta gràcia, això t'en dim, l'adultocèntric que portem a dins tots, és parlem d'adolescents, i els adolescents ara estan, evidentment estan a l'escola, però quan puguem, que s'acabi ja la temporada, portar adolescents a que diguin la seva, també seria una gran idea, eh?
També voldria, perquè jo em sento una mica malament com pare, però això de no cridar... Hi ha pares que no criden, de veritat. Jo de tant en tant, de tant en tant he de fer un crit. De tant en tant un prou. Això
mira, farem una pausa per la publicitat i a la tornada trucs per no cridar els nostres adolescents.
La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio. La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.
6 minutets i seran les 2 del migdia i hem de parlar de moltes coses. Mireu, volem parlar de que els pares no hem de ser éssers de llum, que no hem de personalitzar. Volem parlar amb el Josep Manel, que té una reflexió molt interessant, li demanaré molta brevetat, i un exemple de la Marta, a veure si me'n recordo de tot. Comencem amb en Josep Manel. Josep Manel, bon dia.
Hola, bon dia.
Et demano que siguis molt breu perquè m'interessa molt el teu truc. Com saber que un adolescent ja no és adolescent?
Ho seré. Mira...
Breu, eh, Josep Manel, que et veig venir.
No. És molt senzill. Només tens que esperar a que arribi el dia en què et porti la contrària en tot el que li dius i fas. Llavors, un cop comença a deixar de ser adolescent, ja comença a donar-te la raó.
Per tant, quan et torna a donar la raó, creus que ja ha passat l'etapa de l'adolescència. No em sembla gens malament el truc. Anna i Caro van dient que sí, eh?
Sí, d'acord.
D'acord, vinga, comprem. Josep Manel, gràcies per la brevetat, t'ho agraeixo moltíssim, i gràcies encara més pel consell per detectar adolescents que ja no ho són. Una abraçada, bonic.
Adéu, bonic.
Fins ara, adéu, adéu. Marta, a veure, ara dèiem sense cridar, ara hi anem, però un exemple pràctic... Si us hi trobeu a casa, alguna cosa similar.
Jo del demanar perdó. Nosaltres, com a mares i pares, de treure'ns aquesta cosa al cap de que tot ho fem bé. I que
explica el cas que va passar.
Doncs mira, això que ella encara ara em ve a fer el petó perquè ara van a dormir a vegades elles més tard, perquè estudien, i tu caus, i és no, el que deies, i et ve et fer el petó ella tu, en comptes d'anar tu al seu llit, no? I l'altre dia jo estava com atabalada, no sé què, i vaig dir, ai, cada dia has de venir a fer el petó, saps?
Val, això, un moment. Això connecta amb que els pares tampoc, que deia la cara fora d'antena, no hem de ser éssers de llum, ens podem equivocar. En aquesta situació passa això.
Clar,
què hem de fer?
Demanem una paciència, jo la primera, demanem una paciència als pares i això, ser éssers de llum, en un moment vital en el que arribem nosaltres també cansadets. És a dir, ja portem educant tota la infantesa, les dones, sobretot, doncs, a nivell hormonal, ens coincideix moltes vegades en perimenopàusia i aquí
amb
tampoc...
Amb les seves adolescències.
Exacte, llavors això és la vida que ens ha posat una miqueta... Que,
està mal fet, està
molt
fet.
Simpàtica.
Vas, que estàs tu, que no saps si estàs plorant per la perimenopausa, pel dolor, tens
exacte.
Mal de pits...
Per tant, la
aleshores,
Marta...
ens equivoquem, doncs vas a la teva filla i li dius, mira, l'altre dia em sap supergreu, greu el que et vaig dir. Mm. En veritat, m'encanta que em vinguis a fer el petó, però estava dormida o estava pensant en altra cosa, i et disculpes.
Ho faràs?
Sí, sí, sí.
I ens diràs
no,
com ha
anat? No, si jo crec que llavors l'endemà hi vaig anar jo, perquè pensava que ara no se li oblidi de venir. Llavors hi vaig anar jo.
Però explicitar-li, no?
Sí, perquè s'ho queden, eh?
Sí,
s'ho queden. Si no...
Ho dic perquè la Marta diu, no, jo l'endemà ja ho vaig fer com, ja ha passat. No, potser els hi cal, no?, que els hi expliquem. Escolta, me'n vaig equivocar, les persones ens equivoquem, i he estat pensant, em sap molt de greu, no t'hauria d'haver dit
exacte.
X, no?
Sí. Sí,
demanar per, com a pare sempre tens deures. Perdó, perquè sempre fem coses malament.
Ja pensant. Quan són nens ja demanem perdó de tant en tant. Ara jo he de dir que tinc tanta por a l'adolescència i crec que... No, això ho he hagut de transmetre als meus fills perquè ells tenen l'obligació de cada matí fer-me petons al llit una estona, és una mena d'obligació familiar.
Obligació? Això no treballa molt en...
No, però i la meva filla quan està allà al matí, a les 7 del matí, i em diu, no vull ser adolescent.
Oh!
Dia, no vull perdre això, com interpretant que això...
Mira, comença
és el
dol, eh? Això és un dol anticipat.
Un dol anticipat.
Fixa-t'hi. Sí, sí, ells també ho perden. Aquí comença el dol. Un truc, per si t'ajuda, eh? Per si ajuda qui ens escolti. Avisa'ls també que a tu t'enganxarà tot això per sorpresa, que ells tindran necessitats que tu encara no hauràs vist, i digue-li, escolta, quan tu vegis que jo estic fent una cosa que no és la que necessites, sinó que ja necessites una altra, rotllo trucar a la porta, demanar-li petons davant dels seus amics i altres coses que fem, avisa'm, digue-m'ho, no t'enfadis, ja sé que t'enfadaràs, però agafa aire, m'ho dius, i jo t'ho prometo que ho acceptaré.
Això és boníssim.
Això de girar
i un últim
cara...
truc, perquè ens queden dos minutets, hem dit abans d'anar a la publicitat, com comunicar-nos amb ells sense cridar. Si veiem que està escalant molt la cosa i que ens posarem a cridar, què hem de fer?
Parar, callar,
marxar.
Para,
marxar,
calla.
Directament.
No, agafa aire, canta. És que, de veritat, fes alguna incompatible amb estar enfadat. Val? Pensa en algú divertit.
M'està fascinant.
Sí, sí,
o fer pessigolles. Eh? Jo alguna vegada que estàs allà que dius...
Sí.
Llavors els hi fas pessigolles... És com desofegar-te i a gust.
Haurem de fer una segona sessió, eh? De
no t'hem convençut, eh?
Això de fer pessigolles, lo de ballar, cantar... jo sóc més de la parla. Això d'assumir els teus errors serveix per adolescents, serveix per parella, per amics, per amigues. Si tots assumíssim una mica més i ho afrontéssim, no? Afrontéssim les coses des del... Escolta, ens podem equivocar. I l'altre no ens ho retraiés... Si tots baixéssim una miqueta, no? Potser estaríem una mica més contents tots plegats en totes les nostres facetes.
Sentit comú i sentit de l'humor.
Mm.
Les dues.
Tinc més el segon que el primer. Avui hem parlat d'adolescents, hem fet aquesta guia de com abordar l'adolescència per pares, avis i familiars propers i amics. Ho hem fet amb l'Anna Romeu, psicòloga experta en acompanyament a persones altament sensibles en emergències i en educació emocional, que ha publicat el seu llibre Benvinguda Adolescència. El podeu trobar a les llibreries editorial Rosa dels Vents. Ho hem fet també amb la Caro Elvira, que és coach especialitzada en famílies d'adolescents i coordina Proyecto Bloom. Ja la podeu buscar @ProyectoBloom a Instagram. També l'Anna Romeu, amb dues N's. Anna Romeu @ProyectoBloom. Gràcies a totes dues. Una abraçada, boniques.
Moltes gràcies a tu.
Gràcies.
Tornem la setmana que ve dilluns. Malcolm, Marta, Fran, ens sentim la setmana que ve, estimats.
Ens anem a fer petons. Adéu.
Per favor.
No, Malcolm, no.
Va, dilluns, adéu.
A mi no.